Ràdio Estel. Informatius.
És la 1 en punt, us informa Olma Girola. Consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, diu que no es veu capaç de seguir com a consellera si no hi ha unitat a Madrid entre Esquerra i Junts per Catalunya. Aquesta és una de les tres exigències que posa el partit per no abandonar la coalició. És la primera consellera que es mostra favorable a no seguir al capdavant de l'executiu. Ho ha dit durant la sessió de control al govern que té lloc ara mateix al Parlament.
Jo, com a consellera de Recerca i Universitat, si no complim els pactes de govern i no puc assegurar que a Madrid anem amb la força per defensar el sistema universitari català, com el propi sistema universitari català està treballant en complicitat, no em veig capaç de continuar desenvolupant les meves tasques com a consellera de Recerca i Universitats.
Geis, doncs, aposta per sortir del govern perquè creu que a hores d'ara no es compleix l'acord de legislatura i, per tant, no pot exercir correctament la seva tasca al capdavant de la conselleria. I, d'altra banda, Jaume Giró assegura que si l'opció de no continuar el govern guanya en la consulta de Junts, ell deixarà l'executiu immediatament. El conseller d'Economia i Hisenda ho ha dit a RAC1.
Si guanya el no, jo deixaré el govern immediatament i deixaré el despatx immediatament. I, per tant, no tinc cap dubte del que faré si guanyi el no. És evident, qualsevol que em conegui sap molt bé que jo lluito pel que penso, ho he fet sempre, i sempre he lluitat per allò que crec que és el millor, no per mi, pel bé comú.
Giró està convençut que Junts és un partit de govern que vol estar a les institucions i transformar el país des del govern, els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals. El conseller ha diferenciat aquest posicionament del de la CUP, que ha definit com un partit que defensa la fortalesa de no entrar a les institucions. Per cert, que després del posicionament de diferents consellers, la sindicatura electoral de Junts ha demanat aquest dijous a càrrecs interns, òrgans col·legiats del partit i representants a les institucions que es mantinguin neutrals de cara a la consulta sobre la continuïtat al govern. En un comunicat enviat aquest matí, l'òrgan que supervisa el procés ha instat aquestes persones a abstenir-se d'utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta. I atenció, perquè els centres d'atenció primària obriran el 10 d'octubre les agendes per vacunar de la grip i de la Covid a les persones de més de 60 anys que viuen al seu domicili, així com malalts crònics i amb malalties de risc, amb immunosupressió i embarassades. La vacunació començarà el dia 17. També es protegiran les persones que poden transmetre les malalties a persones d'alt risc, com és el cas de les cuidadores o dels seus convivents. A més, també es vacunaran els col·lectius essencials, en aquest cas només de la grip. La previsió de salut és acabar aquesta campanya de vacunació el proper 30 de novembre. I l'Associació de Consumidors Facua denuncia que hi ha companyies elèctriques que modifiquen de manera fraudulenta els contractes per aplicar la compensació del topall del gas. L'associació diu que han rebut denúncies d'usuaris que han vist com les companyies canviaven el preu del quilowatt per hora, simulant que és l'afectat que ha demanat una altra tarifa, de manera que comptava com un nou contracte i s'executava la compensació. I Fira de Barcelona preveu tancar l'any 2022 amb xifres molt semblants al 2019, abans de la pandèmia, pel que fa a la celebració d'esdeveniments. En un acte al Fòrum Europa, el president de la Fira, Pau Relat, ha explicat que el recinte està en plena activitat, però ha detallat que pel que fa a participants encara no recuperaran el registres prepandèmia per les limitacions de mobilitat dels visitants xinesos. D'altra banda, Relat s'ha mostrat a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Hauríem d'intentar ser coherents i dimensionar les infraestructures del país per poder donar resposta a les necessitats creixents que esperem del desenvolupament d'aquesta activitat internacional.
El president de la Fira ha recordat que s'han invertit gairebé 400 milions d'euros per ampliar el recinte de la Gran Via i també per renovar el de Montjuïc. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Després dels partits de Barça i Atlètic de Madrid a la Champions, aquesta nit és el torn del Real Madrid, que s'enfronta al Shakhtar Donetsk i del Sevilla, que rep el Borussia Dortmund, al Sánchez-Pizjuán. Els blancs, actuals campions de la competició, buscaran la tercera victòria en aquesta fase de grups per encarrilar la classificació pels vuitens de final. El Madrid no podrà comptar avui amb el porter Thibaut Courtois, que està lesionat, però recupera Luka Modric i Lucas Vázquez. El partit es jugarà a les 9 del vespre, a la mateixa hora que el Sevilla jugarà contra el Borussia Dortmund, en un partit que podria ser decisiu pel futur de Julen Lopetegui com a entrenador de l'equip. El tècnic es troba a les portes de ser destituït després del mal inici de temporada amb l'equip andalús. I aquesta tarda arrenca una nova temporada de la Lliga Femenina de Bàsquet, aquest any amb tres equips catalans competint pel títol, i tots tres juguen avui a les 8 del vespre. L'Uni Girona rep al pavelló de Fontejau al València, que són les subcampiones de la temporada passada. Per la seva banda, el Cadí la Seu, que recentment s'ha coronat campió de la Lliga Catalana, també juga a casa, en aquest cas contra el Jairis. I per acabar, el Barça CBS, que ja ha demostrat que pot guanyar grans equips després de vèncer l'Uni Girona a les semifinals de la competició catalana, es desplaçarà fins a la pista del Leganés.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les dues i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel.
Sis minuts que passen de la una. Tornem a estar aquí en directe a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que us acompanyarem fins a les dues del migdia i encara han de passar moltes coses. Us ho comentava en Ferrés. Avui, Marta Jarque, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Escolta, Marta, que d'aquí res parlarem d'un duel de grans campanyes publicitàries,
sí,
eh?
Sí, sí, perquè hi ha competència entre grans marques. També et dic que són anuncis, a vegades, per exemple, com comentaves tu ara amb la Rosa, entre McDonald's i Burger King, ara amb Vicio i Goico, que sí que és veritat que s'anuncia una marca, però alhora també estàs reforçant la marca de la teva competidora, i això és una de les preguntes que li farem al Josep Maria Picola.
Si surten guanyant les dues, no?
Jo no hi entenc, no sóc publicista, però diria que sí.
Doncs aquí res, en Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, estarà amb nosaltres i ens explicarà aquests duels.
Sí, els escoltarem, a més,
publicitaris,
els escoltarem.
D'ara i sempre. Però abans, si m'ho permeteu, anem cap al Ripollès, perquè a l'Olga Vallejo hi ha un projecte que li ha robat el cor. I volem... bé, tu li vols posar la lupa, i nosaltres encantats, Olga, perquè volem saber com neix una iniciativa, com està creixent i què els mou. De quina iniciativa estem parlant?
Es tracta de la cooperativa Mas La Sala, que bé, són molt treballadors, molt productius, i toquen diferents àmbits, i per això saludem en Ricard Villanueva, que és soci habitant treballador de la cooperativa Mas La Sala. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou una cooperativa que toqueu molts pals. Quan entrem a la vostra web, s.maslasala.org, veiem educació ambiental, allotjament, mercats i una llibreria, la Lluerna, l'únic establiment on només es venen llibres del Ripollès. Com sorgeix aquesta idea d'obrir la llibreria? No sé si és fruit de la necessitat, perquè tu ets habitant de la zona.
Sí, bé, bueno, la iniciativa sorgeix després de portar ja un parell d'anys com a cooperativa instal·lats a la comarca, i forma part del nostre propòsit a l'apostar també per la cultura, no?, com un element més de resiliència comunitària a la nostra zona. I això s'ajunta amb el fet de formar part d'un espai cooperatiu, que és l'espai de la CUPE, on hi ha una cafeteria, un espai de coworking, on també hi estan instal·lades les gestores que ens acompanyen a nivell legal, etc. Hi ha allà un espai buit en el que nosaltres considerem que és una bona aposta posar-hi una llibreria.
Mm-hmm. La Lluerna, que està a la plaça Gran del barri Vell de Ripoll, existeix des de principis d'aquest any. Com està anant l'experiència? Això que vosaltres creieu que era una bona aposta, està agradant?
Doncs sí. Penseu que el Ripollès, bueno, és una comarca on som poques persones, diguéssim, en relació a altres zones de Catalunya, i qualsevol iniciativa que es fa amb il·lusió, amb amor i amb ganes de que sigui algú que aporti a la comarca, sempre és ben rebut. I en aquest cas, una llibreria on la farcim d'activitats, doncs sí, està tenint molt bona acollida, sí.
Clar, la farciu d'activitats, perquè a la llibreria no només veneu llibres, també teniu una agenda amb moltes activitats, des de contacontes a concerts, presentacions de llibres, xerrades, tallers... Tu ara parlaves de resiliència, però jo crec que en aquesta contribució hi fa l'activitat cultural de Ripoll, possiblement també esteu despertant vocacions a la zona, més enllà d'alimentar l'esperit de la gent que hi viu o que hi passa.
Sí, potser sí. Això també ho veurem amb el temps, no? Però ara per ara el que sí que ens n'adonem és que el Ripollès, les persones que hi vivim, ens agrada enxarxar-nos, ens agrada sentir que no cal marxar de la comarca per sentir que hi passen coses i per això, no? Per tenir aquest punt de vincle amb la cultura, amb l'art, i tenir aquesta relació de xarxa entre nosaltres, que no haguem de marxar de la comarca, doncs és una cosa que ens agrada. I sí, sí, pot ser que estigui despertant vocacions. Ara, per exemple, hem començat el que és el club de lectura, també hem fomentat un taller d'escriptura creativa, de dibuix, i això pot ser que desperti vocacions, i tant.
El que segur que funciona és el que tu deies, perquè la gent no abandoni el territori, que m'imagino que hi ha molta gent que s'hi vol quedar, però potser li falten coses, no? Però gràcies a aquest treball cooperatiu aneu cobrint diferents àmbits, perquè cada 15 dies esteu al mercat de Sant Pau de Segúries, repartiu cistelles de verdures de producció pròpia a domicili pel Ripollès, teniu un mas on oferiu serveis de restauració, a més de l'allotjament, participeu activament en la transformació ecosocial de la zona. Quanta gent formeu part de la cooperativa? Perquè sou molt productius.
Bé, actualment som 6 persones sòcies, que vivim i treballem en el marc de la cooperativa. Dic en el marc perquè no totes físicament treballant a la finca, a la part de sector primari, sinó que, com per exemple amb la llibreria, no, ens situem fora del que és l'espai geogràfic de la finca. Però sí, actualment som 6.
Si algú ens està escoltant des de la zona i li interessa, podria contribuir activament a la cooperativa? O teniu pensat anar creixent mica en mica?
Bé, nosaltres som una família. Al final, encara que sembli que som molta gent, som una família, i entrar a ser soci, habitant, treballadora de la cooperativa és quelcom que ha de venir d'una manera molt progressiva, orgànica. Per dir-te que no tenim una oferta encara d'entrada lliure a la cooperativa, però sí que estem molt obertes sempre. Per exemple, la llibreria l'hem engegat i estem a punt d'incorporar una persona sòcia treballadora amb algú que no és cap d'aquestes 6 persones, no? És una companya que és de la comarca, que tenia la idea de la llibreria, però sola no la podia tirar endavant, i això és important comentar-ho també, no? És, nosaltres aprofitem aquest, no sé com dir-ho, el recolzament de tenir l'estructura legal i la força del grup i del col·lectiu per fer possible coses que són moltes vegades idees d'altres i que ajuntant-nos les fem possibles. Per dir-te que això, no? Que no és un format que accepti persones sòcies de bones a primeres enviant una sol·licitud, no? Que estem obertes a rebre idees, a conèixer-nos, a fer créixer el projecte, i no només el projecte, sinó les coses que passen a la comarca, no?
Aquest 2022 l'heu estrenat amb la nova llibreria, la Lluerna. Quins són els propers reptes que us plantegeu? Hi haurà com una nova pestanya quan entrem a la web?
Bé, aquí el somni és molt gran. Sempre hi ha espai per altres projectes, no? Però l'únic que, el que sí que tenim clar és que ens estem centrant en fer bé el que hem començat a fer, que el repte és molt gran, perquè ens estem especialitzant en la producció d'aliments en base a la regeneració, i això és quelcom molt difícil, molt innovador. No estem soles a nivell peninsular ni a nivell global, però sí a nivell comarcal encara no hi ha projectes de referència. Aquesta manera de produir posa l'èmfasi en la construcció de sòl fèrtil, alhora que captació de CO2 de l'atmosfera, alhora que estàs, doncs això, fent un producte que es pugui vendre i menjar, etcètera, etcètera. Això implica uns canvis radicals en la manera de produir i vol temps, no? Tot el que és sector primari vol temps. Llavors ens centrem en fer bé això, en fer bé el projecte de la llibreria, i el que potser sí que ens agradaria és començar a desenvolupar dintre de la branca d'educació ambiental tot el que és l'empoderament de les persones que vulguin dedicar-se al sector primari amb aquesta perspectiva de regeneració, doncs que puguem ser un espai, no ens agrada dir de referència perquè acabem de començar i no volem ser pretensiosos, però sí un espai on poder apropar-se per veure que sí que es pot, no?
Doncs esperem que sí, que us consolideu i que seguiu creixent. Ricard Villanueva, soci habitant treballador de la cooperativa Mas La Sala, recordem la web maslasala.org. Moltes gràcies i felicitats per la iniciativa.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
quart del mateix de dues, després de conèixer doncs, aquesta interessant iniciativa, la cooperativa Mas La Sala, l'Olga Vallejo ja ha posat la lupa. Ara nosaltres volem saber què s'està cuinant a la planta 2 d'aquí de Ràdio Estel des dels serveis informatius. Per tant, toquem a la porta de l'Anna Closa, que la tenim aquí, que cada dia ens fa un petit tast del que ens explicarà l'equip de l'Estel migdia a les dues. Anna, com està? Avui abrigada, tu, eh?
Sí, que no sé què ha passat, tot em té calor i de sobte baixo aquí a la redacció i dic, ai, a l'estudi, dic, quin fred.
Quin fred, eh?
Quin fred.
Anna Closa, a veure, per on comencem? Perquè estem igual, que a veure, la Judit ja ens ha fet una mica 5 cèntims a tot el que ha passat al Parlament. Com ens ho recollireu?
Doncs mira, d'això, de fet connectarem amb ella, perquè avui hem d'estar especialment atents, no?, al que ha passat a la sessió de control al Parlament, que de fet la consellera d'Universitat, Gemma Geis, que és de Junts, s'ha negat a respondre a una pregunta sobre la situació del transport públic a la noia.
Sí.
La consellera ha volgut evidenciar el cessament del vicepresident Jordi Puigneró.
A banda, també, avui un dia marcat per la política, perquè ha començat el judici a l'antiga mesa del Parlament, on es jutja, entre d'altres, a Roger Torrent.
Sí, s'havia de celebrar avui. A mig matí s'ha suspès momentàniament perquè s'havia demanat que es resolgués la composició del tribunal, però finalment s'ha acabat fent aquest judici. A les dues connectarem amb la nostra companya, la Sílvia Muñoz, que és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'està celebrant aquest judici, i ens explicarà, doncs, quina és l'última hora.
I avui parlareu de donació també a l'Estel migdia?
Sí, també, perquè el Banc de Sang demana 65.000 donacions de plasma a l'any, una xifra que a dia d'avui estem molt lluny d'assolir. Per això entrevistarem el Joan Ramon Grífols, que és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, per parlar de la donació de plasma, però també per preguntar-li sobre altres coses. Per exemple, vosaltres sabeu quin és el recorregut que fa la sang un cop algú en dona i fins que no arriba el pacient que ho necessita?
Mira, interessant.
Doncs tot això i més coses sobre donació de sang, plasma i teixits li preguntarem a partir de les dues.
Doncs serà, com diu l'Anna Closa, a partir de les dues de l'Estel migdia amb Diana Silva. Cuida't moltíssim. Gràcies, Anna.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
És moment de parlar de comunicació.
En poques paraules.
Ens agrada parlar de comunicació. Ja sabeu, cada dimecres dediquem una estona a parlar d'aquesta temàtica i avui ens centrarem al món de la publicitat i concretament de campanyes de màrqueting, que són tota, no sé dir-ho d'aquesta manera, una provocació, Marta, eh?
Sí, i algunes que sí, unes més que altres, i és que la rivalitat entre marques, com dèiem abans, Mercè, com ara McDonald's, Burger King, ha derivat en moltes ocasions en campanyes publicitàries plenes d'humor, val a dir, imaginació, que són autèntics desafiaments a la creativitat de la competència.
Doncs per analitzar aquestes peculiars campanyes publicitàries que en moltes ocasions doncs, aconsegueixen fer-se virals, és un plaer tornar a saludar avui a l'estudi ja sense mascareta, Josep Maria Picola, professor i coordinador del Grau en Publicitat, Relacions Públiques, Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Com estàs, Josep Maria?
Molt bon dia, molt plaer, és meu, ja ho sabeu, jo encantadíssim i encantadíssim d'estar efectivament sense mascareta.
Mare meva, és que no ens coneixíem. Mm-hmm.
No, ens coneixíem els ulls.
Ens coneixíem els ulls. Exacte, i la veu. Josep Maria, ara ja sé que ara surto de guió, però és que
no,
t'ho he de preguntar.
No vols, no? Sí, pregunta. Això és casa teva, jo vinc aquí de convidat. Pregunta.
Marta, va, disparem, no?
Em sembla que la pregunta és clara. Pregunta oberta, per altra banda. El Barça, sí. Josep Maria, què?
Obrim micròfons, i que la gent truqui, o com ho fem, això?
Mare meva.
El Barça, què? A veure, jo crec que el Barça és un equip en reconstrucció i hem de ser pacients. I si ho diem pel partit d'ahir, perdoneu, aquí surt la vena culer. Ahir vam ser objecte d'un robatori com pocs se n'han fet en una competició com és la Champions. Vull dir, perquè això... És a dir, si el Barça, si comptem intervencions o no intervencions del VAR en dos partits, ara seríem líders del grup i som tercers i a punt de quedar fora. Dit això, el Barça no va jugar bé, el Barça està en reconstrucció, el Barça ha tingut molta mala sort amb les lesions, i tot suma.
Però estàs disfrutant, Josep Maria, tu, amb aquest Barça o no?
He disfrutat fins fa 2-3 partits. O sigui, el començament de temporada és un començament de Lliga com per tornar a il·lusionar-se. Uh-huh. I tenim un tros de jugador com a davanter centre que fa il·lusionar.
Clar, t'anava a dir, aquesta il·lusió ve de la mà de Lewandowski.
Correcte. I això fa il·lusionar. Però, a veure, hem de ser pacients, Hem de ser pacients. Sí.
Mira, no deixem el... Bé, deixarem, sí, una estoneta al futbol, però potser va lligat doncs, aquests duels que avui volem plantejar en el camp de la publicitat. Però, clar, la pregunta obligatòria, a la publicitat s'hi val tot?
A veure, tot no s'hi val. Jo crec que aquell és un sector, el publicitari, que està molt, molt regulat. Molt més del que la gent es deu pensar, segurament. I evidentment, és a dir, clar que hi ha rivalitats, no? ja que fem aquesta referència una mica subtil, no? Doncs a rivalitats futbolístiques, no? També entre marques competidores hi ha rivalitat, però fixeu-vos que moltes rivalitats són amb un to humorístic, amb un to que busca la notorietat i que segurament darrere d'aquestes accions hi acaben guanyant al final els dos competidors, no únicament el que fa la campanya més provocadora, sinó la marca a la qual de manera més o menys subtil pot fer referència, no? Però dit això, i en podem parlar doncs, més endavant si voleu, però evidentment que hi ha lleis que això ho regulen i que la resposta és no val tot.
Clar, són campanyes que estem potser més habituades a veure doncs, als Estats Units, no? Però aquí a Catalunya també, potser de forma més recent, també les podem veure. Són legals aquest tipus de campanyes aquí a Catalunya i a Espanya? I on queda, on hem de fixar aquesta línia entre legalitat i il·legalitat o alegalitat? Fins i tot posem una tercera opció.
Això és un punt interessant, perquè això té molt a veure amb l'aspecte cultural, inclús amb l'ADN dels mercats i dels països. Els Estats Units, els nord-americans, realment tenen per costum fer aquest tipus de publicitat. Tots recordem el reto de Pepsi, és a dir, jo em vaig criar com a adolescent amb el reto de Pepsi com a concepte de Pepsi-Cola per anar en contra de Coca-Cola. I amb una màxima claríssima, és a dir, si tu fas un test a cegues entre les dues begudes de cola, davant de notari, la gent majoritàriament apostava per la Pepsi. I a la que destapaves els dos gots i veien que hi era Pepsi, no Coca-Cola, la gent, per la força de la marca, deia no, m'he equivocat, és l'altra la bona. Però d'entrada s'inclinava per Pepsi. Sobre això, Pepsi va basar la seva campanya comparativa i és una pràctica habitual, de manera molt més divertida, segurament. L'han tocat històricament doncs, marques com McDonald's i Burger King. Aquí a Espanya i a Catalunya, per un tema potser cultural, fa més por, les marques tenen més por per veure si l'efecte boomerang et pot perjudicar. Al cap ens venen campanyes doncs, que han jugat amb això. Tots pensem en el món dels sucs i Granini versus Don Simón i versus el Minute Maid. No? I al final han sigut tres marques que dos a dos s'han anat comparant també. No? Però és menys habitual.
I els hi va sortir bé la jugada?
Bona pregunta. A veure, al final hi ha hagut, en el cas de Don Simón, Granini, a minut menys no ho sé tant, però Don Simón i Granini hi ha hagut atacs legals, jurídics, i impugnacions de campanyes comunicatives, i s'han obligat a retirar campanyes. Perquè al final, i tornant a la pregunta de si val tot, al final val tot allò que objectivament tu puguis demostrar. Allò que sigui subjectiu i que entri, com deia abans la Marta, en la línia aquesta fina entre lo legal, lo il·legal, lo alegal, compte, compte.
Clar, en última instància el que no es pot fer és mentir, no? Publicitat, Josep Maria.
Això ja seria publicitat deslleial, realment, no? Al final, a veure, per no avorrir-nos ni avorrir l'audiència amb temes legals, a veure, l'últim marc legal que, doncs, que regula això... Al final és una actualització d'una llei que ve del 88, però s'ha anat actualitzant.
Ostres, si anava a dir.
No, s'ha anat actualitzant. I ara el que tenim és una llei de competència deslleial que en dos dels seus articles, el 9è i el 10è, fan referència a aquelles accions de denigració de la competència, que és l'article 9, o el que és les campanyes comparatives, que és l'article 10. En el fons, i per no avorrir, al final tot acaba dient, un, ho tenim regulat, dos, hem de buscar el que sigui objectiu i demostrable, i tres, compta amb aquelles marques que juguen amb l'equívoc. Per això moltes aposten per la broma, per l'humor, perquè és la manera d'obviar haver de dir coses realment, doncs, que has de poder demostrar. Si es fas campanyes més humorístiques, i com apuntava la Marta, n'hem vist recentment, i d'això en podem parlar, jo crec que aquí és difícil. És a dir, no hi ha causa, com dirien les pel·lícules d'advocats, no, aquí no hi ha causa. Si tot és via humor, no?
Josep Maria, si et sembla, mira, la Marta ens ha preparat algunes d'aquestes guerres publicitàries. Ho farem amb les més sonades. Per quina comencem, Marta?
Doncs mira, a més n'ha fet menció el Josep Maria. Un dels spots, bé, una de les guerres aquestes obertes, no?, que van tenir més sonada ja fa anys, això sí, és la de Coca-Cola contra Pepsi. Diries que... no sé, és de les campanyes, de les guerres obertes entre marques més notòries o que més història han marcat en la història precisament de la publicitat?
Jo, per exemple, a classe, doncs, a Blanquerna, sempre que esmentem campanyes d'aquest estil, sempre acabes fent referència a Coca-Cola, Pepsi i a Burger King, McDonald's.
És una mica, són referents,
perquè són els referents, són referents, sí, coneguts per tots, i perquè es presta, perquè hi ha hagut campanyes, inclús algunes d'elles guanyadores a festivals publicitaris, i per tant, doncs, campanyes molt, molt, molt impactants, no? Molt impactants, i on la marca, diguem-ne, entre cometes, atacada, al final també els seus responsables han de somriure i dir a veure com els hi tornem la pilota, no? És a dir, en lloc d'anar per advocats, escolta, vinga, va, han sigut molt hàbils, no? Com els hi tornem,
com
això?
Com els hi tornem,
no?
Clar.
Clar, i a més és el que deies, no?, que quan tu estàs desafiant a duel, per dir-ho així, no?, a una marca competidora, d'alguna manera l'altra també se'n beneficia, no? Entra en el joc i automàticament es converteixen en els dos referents, no?, en les dues opcions.
Elimines qualsevol altre possible referent. I al final, el món de la cola té dues marques, no ens enganyem.
Sí, però a classe estava pensant també, Josep Maria, és veritat, ara repassem aquest primer anunci, Marta, que, clar, el grau, diguéssim, d'afició a la Pepsi, als Estats Units és diferent al d'aquí.
Totalment.
No? Vull dir que a Pepsi, per exemple, és una de les marques, és millor potser que Coca-Cola, no? La gran majoria de la població veu Pepsi que no pas Coca-Cola. I clar, nosaltres aquí, a Europa és totalment diferent, no?
Evidentment. Aquí, a veure, el mercat europeu és un mercat clarament de Coca-Cola. Això està clar. El mercat americà no. Allà, doncs, depèn de l'estat, és més Pepsi o Coca-Cola, però Pepsi, doncs, té això, una consolidació històrica que no ha tingut aquí a Europa. Però, en qualsevol cas, també és veritat que, clar, jo que porto unes quantes dècades ja dedicades, no? Algunes vol dir que més d'una, eh? Tampoc ara no... Una acumula joventut, però tampoc n'acumulem tanta de joventut, no? No, però en qualsevol cas, clar, venim d'èpoques anteriors on tot eren grans mitjans com televisió, com ràdio, ja que estem ara a la ràdio, però, clar, tot això ha fet un boom espectacular amb les xarxes socials. És a dir, tu ara reps memes, reps anuncis, reps tot tipus d'històries, ja no per xarxes, per WhatsApp, en el mòbil, i fa que parlis de coses que tu ni has vist. O sigui, hi ha campanyes que tu no hauràs vist mai, però en canvi n'estàs parlant.
Sí.
Abans parlàvem de coses que havíem vist. L'espot que he vist ahir la nit a la tele, ara sí. No. Ara ens podem estar parlant de campanyes que s'han emès doncs, a Estats Units i que tu aquí ni les has viscut. Per tant, el món és global, el mercat és global, les marques són globals i podem parlar molt de Pepsi, encara que aquí Pepsi no tingui la presència que té Coca-Cola.
És que el Josep Maria té allò que parla i explica coses i et van sorgint idees i preguntes i mira, ens esperem encara un minutet més per escoltar aquest primer spot de Pepsi perquè el que comentaves de clar, s'ha democratitzat d'alguna manera l'accés a la publicitat i al gran públic, el que suposa, entenc, un repte també pels creatius publicitaris, perquè ara qualsevol persona, no?, amb certes dots amb el Photoshop o per creatiu, encara que no tinguin el títol, segurament et poden fer
és
ombra.
Que, és que hi ha peces molt maques a la xarxa que no les ha fet ni cap responsable publicitari de la marca en qüestió. És a dir, no sé si ja podem avançar, perquè jo tinc una cosa que allò que me l'estic aguantant...
Home!
Sí, me l'estic aguantant. A veure, hi ha hagut recentment doncs, la campanya de Vizio, per exemple. Sí. Ja que parlàvem d'hamburgueses abans, McDonald's, Burger King, sí. La versió nostrada, no?, d'aquesta guerra... És la guerra entre, doncs, entre Vizio i Goico, no?, que hem vist darrerament doncs, els mitjans. Clar, la campanya de Vizio atacant de manera molt divertida a Goico no ha tingut, que a mi em consti, una resposta formal per part de Goico. Però sí, en canvi, que hi ha hagut molta presència de peces que inclús creatius publicitaris o gent que li agrada jugar amb el Photoshop diuen, jo com reaccionaria? Jo faria aquesta peça. És a dir, que la gent es presta a fer peces i tu vas a les xarxes peces que dius, clar, cuidado, això, ara en diríem, això és fake, no és fake, és a dir, aquesta peça realment existeix o no existeix? A mi a vegades em passen companys, amics, que saben que em dedico a aquest noble ofici de la publicitat, em passen exemples i no sempre aquests anuncis que em passen són anuncis reals, a vegades són muntatges de Photoshop, segurament, no?
Va, doncs ara sí, si us sembla, Marta, fem una mica una mirada enrere, no?, i un dels spots que va tenir més èxit en aquesta guerra Pepsi i Coca-Cola, comencem per aquest. Aquest és un anunci que no tenia diàleg. I Marta, il·lusions una mica, perquè de ben segur que ens ha vingut al cap, el que vèiem amb aquesta música.
Jo crec que sí. Mira, hi veiem a l'anunci, veiem un nen petit, vestit d'esport, com si acabés de jugar un partit de futbol, per exemple, que s'acosta a una màquina de refrescos, d'aquelles espenedores, i té l'opció d'escollir una Coca-Cola o una Pepsi. I el que passa, ara sentíem, que posa les monedes, i el que passa és molt sorprenent, Josep Maria.
No, el que passa és que el que fa és comprar unes primeres llaunes, però aquestes llaunes no les fa servir, és a dir, no són les que vol comprar realment, sinó les fa servir per fer-la servir de tamboret per posar-s'hi a sobre i comprar l'altra marca, que és la que ell realment volia comprar.
I que està una mica més amunt al
botó. I ell no hi arriba a poder a tocar el botó de la marca que ell volia, i el que fa és utilitzar una marca per poder arribar al botó per comprar l'altra marca. No? És una manera molt simpàtica, però ara que dèiem això de que no hi ha àudio, que tot és imatge, clar, a veure, això ho deia un bon publicitari com en Lluís Bassat, per exemple, on ell sempre ho deia, els bons spots també són aquells que apagues el volum i sense volum entens la història, no? És a dir, al final, tots ens passa que estem consumint mitjans i estem fent mil coses alhora. I ens passarà que segurament doncs, hi ha spots que la meten a televisió, estàs fent no sé què, i tot i no tenir l'àudio posat, tu l'entens. Aquesta és una història molt maca i és molt, 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 molt visual. El nen, les llaunes i el cop d'efecte, aquest key visual, aquest cop d'efecte de que el nen no fa el que esperes que faci, sinó que en fa una altra de cosa, no? És a dir, que al final, per arribar al botó, en aquest cas de Pepsi, el que fa és pujar-se sobre la Coca-Cola. És com un gran sacrilegi, dius. Clar. A veure, Coca-Cola és utilitzada com a tamboret per poder optar a la beguda, inclús, diguem-ne, superior, i també hi ha un efecte psicològic, és a dir, una per sobre de l'altra, que és la Pepsi, que en el pòdium mental està per sobre de la Coca-Cola, no? És interessant i tot és molt visual.
I ara que ens deies tu, no?, aquest atac-contraatac Coca-Cola, accepta el repte, respon a Pepsi amb una altra obra mestra de la publicitat. Mm-hmm. Clar, trobem ja trets identitaris, no?, amb aquest anunci, perquè no hi ha diàleg tampoc, no? És aquest acció-reacció que tu deies, i sens dubte, i ara quan estaves parlant, el que deia la Marta, que ens fas pensar, i jo crec que en el camp de la publicitat el que és més important, Josep Maria, en el fons, és fer crear, o sigui, és crear reaccions, no?, amb l'espectador. Sí, i ja només pel fet de despertar un somriure, despertar una emoció, despertar una sensació, és clarament el seu objectiu.
És un tema de buscar complicitats, de buscar somriures, de buscar aquell vincle que va aquella marca. I al final les marques cada cop busquen, i això potser ho he dit en algun programa anterior, les marques no busquen ser comparades, les marques no busquen clients, busquen seguidors, busquen gent que vulgui viure i experimentar aquella marca, no? I que aquella marca formi part del seu dia a dia, no? I és buscar aquelles vincles de simpatia, no?, i això, i complicitats, no?, com deia abans.
Va, anem cap a una altra rivalitat entre marques històrica. De fet, ja l'has apuntat, és la de Burger King amb McDonald's, sí. I que són de nou Josep Maria. Dos productes bastant similars i, per tant, el que busquen és un relat, no?, de marca diferent. És així, no?
Tal qual. Al final, un cop més, és buscar la diferència i buscar aquells punts en els quals tu creus que ets diferent i que pots fer pupa, entre cometes, a la teva marca competidora.
M'ha agradat això,
no?,
de fer pupa.
Sí, és que
bé,
és
no m'ha agradat, però ja m'entens, eh?
L'expressió pupa.
Sí, aquest concepte és veritat, és així, no? Sí.
Què, voleu sentir alguna cosa?
Per favor.
Mira, comencem amb l'anunci primer, no?, en aquesta rivalitat, el primer anunci de McDonald's.
És un anunci del 2011. Torna a haver-hi... No hi ha diàleg.
No, però és una altra genialitat. Sí.
I mira, Marta, si m'ho permets,
sí, professor
Piccola, les paraules justes en publicitat?
Sí, anava a dir que aquest anunci té molta mala gaita, per això. Aquest anunci té molta
mala gaita.
Sí, no sé
si avui en dia aquest anunci es podria emetre.
Primer, exacte, expliqueu què passa en aquest anunci.
Ho expliques tu, Marta, ho faig jo?
Home, aquí el professor ets tu.
Molt bé, doncs som-hi. No, a veure, aquí quina és la gràcia? La gràcia és que aquest es pot ser veu un nen que cada dia porta una bossa del McDonald's a l'hora de dinar i els companys, els amics, li roben, no?, li agafen el dinar. I fins que un dia decideix prendre mesures i el que fa és, en lloc d'aparèixer amb la bossa de McDonald's, la bossa de McDonald's va dintre d'una bossa de Burger King. Per què? Perquè, veu, si porto bossa Burger King, els nens no m'agafaran el dinar. Clar, això dic que té molta mala idea, perquè, clar, aquí estàs dient, Burger King, ningú t'ho agafarà.
Fas pupa.
Aquí fas pupa, clarament. No? Ah. Aquí fas pupa, dius. El teu trofeu, que és McDonald's, queda amagat, camuflat, dins d'una bossa amb molt menys apil, no?, com pot ser en aquest cas, segons aquest guió de Burger King. No?
I d'aquí el que et preguntàvem ara també, Josep Maria, les paraules poques en el camp publicitari, les sí, justes, les escaients?
Sempre, a veure, hi ha un concepte que en diem la USP, la Unique Selling Proposition, que en el fons vol dir que si pots dir una cosa no en diguis quatre. És a dir, el millor anunci és aquell que comunica un benefici. El qual no vol dir que no puguis destacar-ne un i treure'n dos o tres més de complementaris. Però tu, si vols vendre 10 beneficis, no te'n quedaràs amb cap. Per tant, millor comuniquen un. I aquest un, doncs, pot ser més racional, més emocional, però aposta si pots per un.
Clar, el que ens passa també, no?, veient aquests anuncis, o el que ens passa pel cap és, ostres, i els creatius, no?, de la marca rival, com reaccionen? Riuen, no riuen? I després també, quin és el procés creatiu per dissenyar aquestes respostes? Tu que ets dins el sector,
sí, a veure,
passen abans moltes proves fins a arribar a l'espot final i definitiu?
A veure, aquí hi ha, d'entrada, les millors campanyes són aquelles, i aquí ara doncs intento ser objectiu, el màxim objectiu possible, que tenen aquells clients, aquells anunciants que aposten per la creativitat. És a dir, jo crec que els festivals publicitaris sempre es tendeix a premiar els creatius, els que han creat la idea, però els que tenen el mèrit és l'anunciant que amb aquesta idea s'hi juga els diners, s'hi juga els calés i aposta amb aquesta idea fins al final. Amb això què vull dir? Que, evidentment, el que és clau és que hi hagi molta complicitat entre el creatiu publicitari i l'agència publicitària i els responsables de les marques, que al final són, insisteixo, els que s'hi juguen els seus diners. Llavors, com surt una idea creativa? Al final sempre s'ha de suportar sobre aquell benefici principal que aquell producte, que aquell servei dona cap als seus clients i fer-ho de manera el més notòria i diferenciadora possible. Al final, al cap del dia tenim molt soroll comunicatiu, molt soroll. I per sortir d'aquest soroll i que es quedin amb el que tu has dit, com dèieu abans vosaltres, hem de comunicar les mínimes coses possibles, però també fer-ho de la manera més creativa, original, notòria possible. No?
Josep Maria, no és que vulgui tornar a parlar de futbol, però en aquest atac contra atac, entenc que Burger King no els va quedar amb els braços plegats, eh, Marta?
No, no, no.
Quin és l'usó? Wow! See you tomorrow.
Clar, aquí la gràcia és aquest see you tomorrow, a qui li deia fins demà, Marta?
Aquesta senyora
mica.
De Burger King.
Sí.
És una, no? És demà al Burger King, entra algú...
Aquest algú és el que és la icona de McDonald's, que és el pallasso Ronald, no? Que és el personatge que, curiosament, ha anat desapareixent del
sí?
McDonald's.
Sí, és
ara se'l veu menys. És cert que molts nens els hi feia una mica de por i de
també
respecte.
També és veritat.
Perquè els pallassos tenen aquesta doble cosa que, depèn de l'edat del nano, et fa por. Un pallasso, no ens enganyem, no? Jo recordo que jo de criu tenia certa aversió pels pallassos, no? Hi havia el pallasso blanc i el pallasso, no? I el del nas vermell. Doncs aquí la gràcia quina és? Que tot un personatge com el pallasso que dona, que és la icona de McDonald's, quan deixava de fer de McDonald's entre cometes, no? S'anava a menjar la seva hamburguesa al Burger King.
Amb una gabardina com d'incògnit, a més, perquè
clar,
no el reconegués.
I la imatge és, doncs, aquest, el pallasso de McDonald's camuflat, no? Com mirant que ningú el vegi davant de la barra, davant del mostrador de l'establiment Burger King. No?
Amb quin et quedes tu, atac o contraatac?
A veure, depèn. Jo crec que en aquest cas el contraatac el trobo molt enginyós.
Brillant, no?
El trobo brillant i, a més, estàs donant-li allà on més fa mal, que és agafant el personatge icònic de la marca rival, no?
Ara ens fixem en aquesta publicitat nostrada, com deies tu, aquestes dues marques, Vicio i Goico, perquè és la darrera guerra publicitària que tractarem avui, però és que, clar, tenen oberta dues de les grans marques com són Vicio i Goico. La primera pedra l'ha llançat Marta Vicio, si no m'equivoco, amb una lona publicitària. On diries tu que, no? Doncs tu ja ho saps, no, Josep Maria?
El que, perdona?
Aquesta on ha llançat, diguéssim, aquesta lona publicitària.
Això és a Madrid.
Clar.
I, clar, és el lligo amb el que parlàvem abans, no? Al final, una lona col·locada en un lloc estratègic fa que en parli tothom. I que passa a ser una campanya global, no?
Clar, per això et preguntava, a Madrid, no? Sí. Que és com el punt, diguéssim, perquè visible, no, Marta?
Sí, és una lona que va desplegar Vicio, aquesta marca d'hamburgueses, no? Atacant directament, atac frontal al seu rival, no? Que és Goico. I en aquesta lona s'hi pot llegir Vicio, les burgers favorites de Goico, fent referència a Jessica Goicoechea, aquesta influencer, que també és una estratègia molt intel·ligent per part de Vicio, no? Involucrant tot aquest joc a una influencer que té tant i tants seguidors al darrere.
Al final és capitalitzar algú amb molts seguidors, fer que sigui molt notòria la tanca, perquè evidentment si veu la imatge de l'influència i per tant dius, ostres, què fa aquesta aquí? No, al final és un stopper, una tanca, una lona ha de ser un stopper, t'has d'aturar i veure què m'estan dient. I un cop més, frase ben curta, Vicio, les burgues favorites de Goico. Clar, comença la frase amb Vicio i acaba amb la paraula Goico, no? És a dir, estàs parlant de les dues marques en una frase ben curta de quatre línies, no?
Clar, una estratègia, Josep Maria, que ens ve el cap, la de Laporta, la del president Laporta,
correcte,
no?
Correcte.
Aquí el Real Madrid no va contraatacar? O sí, ara no sé si m'equivoco. Bueno, ell era com la presentació, no? Eleccions.
Un cop més se'n van fer molts de memes, es van fer imatges del Sergio Ramos, es van fer a les xarxes, es van publicar moltes. Institucionalment, a veure, a Madrid no hi ha hagut comtessa electoral, no oblidem que aquesta lona la va penjar a la porta en plena campanya electoral, i per tant no hi ha hagut el context potser perquè algun candidat al Madrid, de fet d'entrada no hi ha mai candidats a Madrid, sempre és el mateix, si hi haguessin candidats algú podria haver optat per una lona de contraatac, no? Però sí que s'han fet molts jocs sobre aquesta lona i s'han canviat molt els personatges, no? En lloc de col·locar doncs, a la porta, col·locar altres personatges, no? Sí.
Mira, ja per acabar, com a reflexió, potser pensant, no?, amb el nivell publicitari, més que nivell, la cultura publicitària que digues a casa nostra, no?, perquè potser aquí com que tampoc no ens hi sentim, no sé si és, no sé per quin motiu, no?, Josep Maria, aquesta tensió, no ens hi sentim potser més tan còmodes, no?, amb aquest duel publicitari tan directe.
Bueno, a veure, jo crec que el mercat americà és molt més agressiu en tots els sentits. Clar. Allà, per menys de res, doncs, et porten als tribunals i es munta un pollastre, no? Aquí sempre tenim més por, som més porucs, i perquè sempre ens hem pensat històricament que no ho podíem fer. És a dir, aquí ens hem pensat que la publicitat comparativa era il·legal, no es pot fer. Clar que es pot fer, però clar, ho has de sustentar sobre coses que tu puguis justificar, argumentar. Però més enllà del tema legal, jo admiro aquestes campanyes i aplaudeixo les campanyes de Vicio. De fet, ho parlàvem abans amb la Marta abans d'entrar a l'estudi. Sincerament, aquí sí que no m'ha donat temps a documentar-me, però segurament que algun oient doncs, hi pot dir la seva, inclús per les xarxes, no?, per les xarxes del programa, perquè abans d'aquesta lona de Vicio hi havia hagut una lona anterior de Goico on posava un missatge molt divertit jugant amb el tema de que tots els establiments de Goico són de Goico, que són propis, en referència a que els de Vicio n'hi ha molts que són franquiciats. Sí. Clar, aquí hi ha una guerra també comercial entre dues marques que són ara mateix referència en el món dels burgers, i ho deia abans, al final és un tema nostrat perquè no cal anar-nos a buscar McDonald's i Burger King.
No, no.
És que ho tenim aquí.
Aquí també
ho tenim. Aquí de la mà de Vicio i de Goico, no? I jo que sóc molt de provar aquest tipus de producte, de fet vaig a sopar abans d'ahir Vicio, per exemple, no? Valgui com a falca publicitària, i vaig sopar Goico també fa uns dies enrere. Vull dir que al final forma part del joc i forma part també d'aquest vincle de simpatia dels clients cap a les marques. Les marques són molt més simpàtiques si entren en aquest joc.
Mira, doncs ens quedem amb aquesta reflexió final del Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ja em sé ja tot de memòria, Josep Maria.
Mira que costa, això, mira que és llarg, eh?
Mirant els ulls, moltíssimes gràcies.
Mirant els ulls també, gràcies a vosaltres. I ens anem a fer una hamburguesa o no?
Vinga, va,
sí?
Mira, sortim ja les dues.
Hem de decidir si Vicio i Goico.
Bueno, ara discutirem.
Ara parlem. Gràcies, Josep Maria.
Fins ara, gràcies a vosaltres.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Estem discutint aquí amb el Josep Maria quina burger triar, i jo amb la gana que tinc avui, mare meva. Diem adéu al Josep Maria Picola, com sempre, un plaer, i aquí donem la benvinguda és a la Mercè Mondelo, que mira que el primer dia de programa ho teníem tots molt ben assajat, amb l'Uri, amb la Olga i la Marta. Cada dia començarem amb el rap de Mondela, Mondela.
Ara, Mondela, Mondela.
Sort de l'Oriol, que és l'únic a qui li surt. Però que portes la claca, Mondelo. Et portes la teva pròpia claca?
Jo baixo expressament.
Sí, li pago cada dia uns dinerets perquè
vagi. Fem tràfic de virals.
Tràfic de virals. Has fet els deures, Mercè, o no?
Els he fet, sempre els faig, avui no ha de ser menys.
Però amb les investigacions, ja saps que avui és el Dia Mundial de 007.
Sospito que estem parlant...
Vols deixar pel final, o...?
Bueno, sí, deixem-ho amb el misteri.
Va, a veure què ens has portat, primer de tot. Obligatori obrir la pestanya de YouTube, avui.
Sí, perquè avui s'acaben de publicar unes imatges inèdites dels Beatles. Oh, yeah, I'll tell you something. Ningú quiet, a l'estudi, ni a l'estudi ni a la peixera.
És que, clar, aquesta cançó és...
El que no puguin els Beatles.
Mira, i que ho digui jo, I want to hold your hand, cosa que em costa. Què vols dir? Que em donguis la mà, saps? Vull dir, em costa molt donar les mans.
No, no t'agrada, eh? Estesa.
No, és de donar... Saps això de la, sí, les rotllanes, sí, donar la mà?
Nerviosa.
Sí,
la sardana. Ai, que suen les mans, sí, ai, sí, totes aquelles
però
coses.
Però si ho canten els Beatles, escolta.
Aleshores, endavant. Sí. Doncs aquestes imatges que s'han publicat són sense so, en blanc i negre, i podem veure els quatre músics quan arriben al Japó, tot baixant de l'avió i vestits amb kimono, i també sobre l'escenari tocant precisament davant d'una munió de gent embogida en una sala de Tòquio. Són imatges de l'any 1966, del seu pas pel Japó, i formen part d'un vídeo que dura 35 minuts que va gravar la policia japonesa aleshores per motius de seguretat quan els britànics van anar-hi de gira. És un vídeo que arriba ara perquè té una batalla legal al darrere. Per una banda, hi havia la demanda dels fans de publicar-lo, al·legant que era un document, i és, de fet, un document històric.
Clar.
I per altra, hi havia la negativa de publicar-lo per part de la policia local per preservar els drets d'imatge de les persones anònimes que també apareixen en aquell vídeo. Té tela el tema. Doncs aquesta lluita s'ha resolt ara amb la publicació del vídeo i com ho han fet, doncs, tapant les cares de la gent anònima com fan...
De sabeu tots?
Quina feinada.
Sí, correcte. Sí, sí, de tots. Sabeu els programes de premsa rosa a la televisió quan apareixen els fills i les filles dels famosos?
Pixelen, no?
Exacte, doncs han fet això.
Quina feinada.
Han posat les cares dels anònims. De fet, ho podeu veure, ho hem penjat al nostre Twitter perquè és un vídeo bastant peculiar. Té un valor molt bèstia. Sí, el Matí Estel. Doncs el podreu veure allà, 35 minuts íntegres, eh?
Fantàstic. Tanquem YouTube a Mondelo, si et sembla, i mirem què està donant de si Twitter.
Els tuitaires no estem donant crèdit amb les últimes paraules del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que sembla que ara sí que sí està a l'alçada de Mariano Rajoy. I és que els periodistes li pregunten si Vox està més moderat i aquesta és la seva resposta.
Aunque la moderación no está de moda, estoy convencido que la moda del futuro es la moderación. Y aunque la moderación a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación. Por consiguiente, la moderación y la centralidad van a seguir siendo nuestras señas de identidad y nuestra alternativa para que los españoles elijan.
La José ens mirava com volent dir no, deixeu-lo parlar, deixeu que acaba, que trobarà l'entremat, no, la gent? No. Doncs, a veure, el cas és que aquesta resposta el que no li podem retreure és que està a l'alçada del seu predecessor.
No era fàcil, eh?
Mariano Rajoy.
Quan un polític diu, por consiguiente, tremola.
Se va bé.
Vol dir que no s'està aclarant i ara diu, bueno, això ho haig d'acabar d'alguna manera.
Frase escrosa.
Necessito resoldre-ho, por consiguiente.
De fet, és una clara referència al seu gran mestre.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Sensacional.
Sí, sí. Però em sembla que la cosa no queda aquí, no?
No, no queda aquí, perquè a Feijó li queda molta trajectòria per ser el rei dels aforismes. De fet, recordem que a Rajoy això li ha costat molta feina, molt de treball, i si es posa les piles Feijó, que li queda encara molt per recórrer, doncs potser arribarà al nivell de Mariano Rajoy, a qui li van fer fins i tot un remix, un tema, home, amb aquest Cuanto peor, mejor para todos.
Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para
aquesta, eh?
Ostres, no l'havia sentit. Enorme. És que no n'hi ha per menys, eh?
Exacte, ara ho has dit. No n'hi ha per menys.
I abans de passar la Tamara imitació, acabem un tomb per les xarxes socials amb el TikTok, no, Mandela?
Sí, anem fins al compte de Sergio Cano, que és més conegut viralment com el niño de l'ukelele, perquè sembla que la calor no marxa de Sevilla i l'humorista té la necessitat d'expressar-ho artísticament. I com ho ha fet? Doncs versionant l'himne del Sevilla Futbol Club.
Cuenta la lengua en Sevilla que del calor que hace tan deshidrata que estamos en pleno octubre y yo sigo en Carsona. Este año el frigo pierde postre en Navidad. Ejemplo de papa cocía.
M'encanta.
A mi m'agrada quan diu Parrilla Futbol Club.
Parrilla Futbol Club. Clar, és que això és, o sigui, són perles, no? Perla darrere perla. Mercè Mondelo, moltes gràcies. Alguna cosa a afegir?
Bueno, a mi m'agradaria que la Tamara Falcó d'aquest programa es pronunciés, no? Que penso que la tenim ben a prop.
És que jo des de primera hora del programa no estic entenent aquest joc de mirades, de missatgets de paperet sota la taula.
T'has donat per al·ludida.
Sí, jo crec que és
no,
això.
No em queda remei, no em quedava alternativa.
Qui imita a Tamara Falcó la perfecció en aquesta taula?
Jo no.
Ens ha quedat clar.
Escolta, sí. No és això, clar, això que dius és...
És falso.
És falso, com una casa.
Perdona.
Ho va ser perfecte l'altre dia.
L'altre dia et vam comprar, és que no sabíem si eres ta mare o si eres Marta Jarque.
No la podem trucar.
Tu no ets conscient, no?
No en tinc cap tipus de consciència d'aquest desdoblament de la meva personalitat.
Mira.
És la Marta del Metavers, potser.
Ah, potser sí.
Fem una cosa, Jarque, deixem un temps per pensar perquè ja estem gairebé fora de temps i demà et demanarem una invitació de Tamara Jarque. Però abans de marxar, que tenim a la Rosa Flotats, que ens està esperant amb les opinions dels nostres oients. Gràcies, Mondelo.
A vosaltres.
Sí, encara estem rebent les respostes dels nostres oients.
Sí?
Mira, Mercè, tenim aquesta del Guillem David que diu: aniria amb el meu cap, aviam si així em puja el sou.
Mira,
bona idea, el Guillem.
A prendre una copa sempre va bé.
Doncs recordem les vies de comunicació. Podeu continuar participant durant al llarg del dia d'avui. Ens podeu escriure o enviar una nota de veu a través del WhatsApp al 663-99-30-62 o via Twitter, @elmatiestel, o bé un correu electrònic al mati@radioestel.cat.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa. I ara sí que nosaltres arribem al final del programa, tot preparat perquè l'equip de l'Estel Migdia doncs, es posi aquí al davant dels micròfons de Ràdio Estel per explicar-nos totes les notícies d'aquest dimecres. Però abans, acomiadem avui el programa amb ella, amb Marilyn, i aquest I Wanna Love By You. Fins demà, a partir de les 8. Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
Ràdio Estel. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat.
Zero 012. La millor resposta.
La targeta sanitària, si us plau.
La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i progressivament també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera, les teves targetes, sempre amb tu. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.